Notícies Migdia, amb Núria García.
Quarts de dues, a la provisionalitat de fer classe en barracons, ara s'afegeix el fet de no disposar d'internet o de funcionar amb un grup d'electrògens. Aquesta és la situació pràcticament dos mesos després d'iniciar el curs de l'Institut Narcís a Freixes, al sud. Així ho ha pogut confirmar avui Ràdio Sabadell amb la directora del centre, Gemma Puig, amb el regidor d'Educació, Manuel Robles, i amb el director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, Jesús Vinyes. Aquest últim atribueix el problema als ritmes particulars de les empreses de subministrament contractades.
Les nostres urgències, per dir-ho d'una manera, no quadren amb les empreses proveïdores que nosaltres no podem tampoc triar, perquè l'empresa elèctrica i l'empresa telefònica nosaltres no triem.
Des de l'Institut lamenten que s'hagi arribat a aquest punt en què els únics perjudicats són els alumnes que no poden seguir la major part dels continguts de classe perquè no hi ha xarxa wifi. Tot apunta, però, que la situació es podria resoldre en els pròxims 15 dies, segons les previsions dels serveis territorials. És dimarts 29 d'octubre. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
Els gestors del programa Housing First per a persones sense llar reclamen un canvi de normativa per poder accedir a pisos públics.
Els estatuts de Vimusa, l'empresa pública d'habitatge, no permeten fer aquest tipus de sessions. Per Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, això és un veritable entrebanc per continuar desplegant el programa que segueix endavant gràcies als pisos cedits per l'Agència de l'Habitatge. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
No podem aturar aquesta iniciativa i comencem a buscar altre tipus de recursos fora de la ciutat, que bàsicament ens han vingut per l'Agència Catalana de l'Habitatge. És la via que hem tingut per poder captar aquestes altres vivendes que estan fora de Sabadell.
Actualment el Housing First només ofereix un pis a Sabadell i 7 a tota la comarca.
El crim del carrer Gràcia continua sense resoldre's.
Gairebé 6 mesos després de l'homicidi del jove de 32 anys, els Mossos d'Esquadra demanen col·laboració ciutadana per localitzar l'autor o els autors del crim. La policia catalana difós unes imatges en què es veu un home i una dona que estarien relacionats amb la mort violenta del noi la nit del 29 de juny passat. Segons els Mossos d'Esquadra, l'home seria l'autor material del crim.
Ian Mackay té el tercer millor registre defensiu de la Lliga. El porter gallec del centre d'esports té una mitjana inferior al gol encaixat per partit jugat.
7 dianes ha rebut en els 10 partits que s'han jugat fins ara, de manera que la del Sabadell es converteix en una de les defenses més sòlides de la Lliga. Diumenge, tot i la derrota contra el Barcelona B, el coruñés va tornar a donar vida als arlequinats.
A partir de les 2, el programa Hotel Suís l'escoltarem.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de conèixer la previsió del temps. Avui ens acosta l'Estel Figueres des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, aquest dimarts serà un dia més assolellat. De fet, la temperatura esperem que sigui més alta aquest migdia, amb tot i estrats baixos que han quedat enganxats al nord de la depressió central, i en allà la temperatura quedarà més baixa. De cara a les properes jornades ens esperen dies tranquils. Sí que el dijous arribaran algunes precipitacions al matí, fins i tot amb un augment de la nuvolositat, i a la tarda ja quedaran aquestes precipitacions més restringides a les comarques de Girona. Això dijous, perquè divendres arribarà un front càlid que ens deixarà una nuvolositat molt abundant, fins i tot es pot escapar alguna roïna puntual, i de cara al cap de setmana sembla que el dissabte al matí encara aguantarà el sol, però després a la tarda començarà a augmentar la nuvolositat i fins i tot es podran donar algunes precipitacions que afectaran sobretot la zona del Pirineu, també al nord de les comarques de Lleida. Es podrien escapar aquestes precipitacions entre el dissabte al final del dia i també el diumenge a primeres hores de la jornada. Fora d'aquest sector més pirinenc, també de les comarques de Lleida, podrien arribar a d'altres punts del territori, i sembla que el diumenge al final del dia ja la nuvolositat i també les precipitacions minvaran en conjunt. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El trànsit. Aquesta hora, circulació tranquil·la a la C58, a l'autopista del Vallès. No es registren incidències, tampoc a les rondes de Barcelona, que sovint van congestionades a aquesta hora. Sí que cal destacar ara mateix alguns problemes a la C14, on hi ha un vehicle incendiat que obliga a tallar la calçada a Montblanc en direcció a Riba, a Tarragona. S'està donant pas alternatiu a aquesta via, com dèiem, per un vehicle incendiat. I com funciona aquesta hora de transport públic? Ens ho explica el Borja Mariano des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarril de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, a motiu del partit de Lliga entre Barça i Valladolid d'aquesta nit, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a plaça Catalunya a la finalització del partit. El tram baix també reforça el servei a l'acabament. Recordeu que el metro funciona fins a les 12 de la nit. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Bon dia. Entrem en matèria quan passen 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
L'Institut Narcisa Freixes continua sense alguns dels serveis bàsics per al normal funcionament de l'edifici escolar a aquestes alçades del curs. No tenen subministrament elèctric als barracons i obtenen la llum d'un grup electrogen que funciona amb gasoil. Tampoc hi ha cap xarxa wifi disponible. La directora del centre, Gemma Puig, diu que aquest és un servei clau per a la tasca docent a l'institut.
Nosaltres som un centre que hem optat per treballar així amb les metodologies. Aleshores no utilitzem llibres, sinó que els alumnes treballen amb un Chromebook personal, no? Que és un ordinador. Per fer això és bàsic tenir connexió a internet, i el problema que ens hem trobat doncs, és que encara no tenim la xarxa wifi. Justament demà ens han comunicat que ja en disposarem, i esclar, doncs, fins ara estem treballant una mica en precari, doncs, com podem.
Sense internet, la seixantena de Chromebooks dels alumnes no tenen accés a cap contingut. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Des dels centres havien assumit que l'inici de curs seria precari, però asseguren que l'empresa encarregada d'adequar les instal·lacions acumula més incompliments. Tot plegat un cúmul d'incidències entre errors i una planificació millorable. El director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, Jesús Vinyes, explica que han aparegut dificultats amb les empreses externes.
Hi han hagut algunes dificultats en que en l'inici de curs estigués tota l'hora molt relacionat amb el que seria empreses externes, per exemple tot el tema del que seria l'electricitat. S'havia de portar l'electricitat fins als mòduls, s'havia d'entrar pel carrer i per tant s'està actuant en aquest moment i ja s'ha obert, però primer hi ha elements d'autorització de permisos, de que l'empresa es posi en marxa a fer-ho i així. Nosaltres hem anat vetllant perquè fos el més ràpid possible.
En el cas d'ambdues situacions, Vinyes confia que resolguin en els següents 15 dies, malgrat reconeix que les empreses proveïdores tenen el seu propi calendari. També ha rebut queixes per la contaminació del gasoil dels grups electrògens. Vinyes remarca que la normalitat s'ha d'entendre en la provisionalitat de la instal·lació, fins que el nou institut sigui una realitat en un termini d'entre 2 i 3 anys. De la seva banda, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell, Manuel Robles, assenyala els punts en què pot incidir el consistori.
Si partim de la base que els instituts són competència de la Generalitat, nosaltres l'única cosa que podem fer és acompanyar les famílies, és acompanyar l'institut, és acompanyar a l'AFA, a l'Associació de Famílies, a Bancampa, és acompanyar, fer acompanyament i sobretot agilitzar tot el tema de permisos que pertoquen a l'Ajuntament. Parlo de llicències d'obra, parlo de llicències de qualsevol cosa.
Robles assegura que també s'estan implicant en donar vida al pati i es marca com a prioritari que el nou institut estigui en funcionament d'aquí a 4 cursos, evitant repetir els inconvenients que han aparegut en aquesta ocasió. Sabadell és la segona ciutat de Catalunya amb més barracons utilitzats en educació.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Ahir us explicàvem que Càritas havia atès durant tot el 2018 prop de 450 persones sense llar o amb problemes per accedir a un habitatge. I avui ens endinsem en l'anomenat Housing First, una iniciativa que planteja dotar d'un pis persones que viuen al carrer com a punt de partida per reconduir la seva situació. El projecte en marxa des del mandat anterior compta actualment amb un pis en funcionament a la ciutat. Una xifra molt minsa d'acord amb els objectius inicials de l'entitat Actua Vallès, qui el gestiona, que s'ha trobat amb moltes dificultats per desplegar-lo. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, ha explicat que la principal dificultat la troben quan volen optar a pisos públics perquè la normativa no permet cedir aquests habitatges per un programa com el Housing First.
Que era un cas sense sortida, amb la que havien d'aplicar una normativa, que era la que estava vigent en aquell moment, que no contemplava aquesta opció. Llavors, l'única opció que podien... no hi havia opcions, no? Era, no està contemplada dins de la normativa de cessió d'habitatges aquest tipus de programa, sinó que no està contemplat, no hi ha opció, i l'única alternativa era fer promoure un canvi amb la normativa municipal.
Un canvi de normativa que encara no s'ha produït i que, per tant, continua sent un entrebanc per desplegar el projecte. En aquest sentit, Capitán ha assegurat que des de l'entitat estan a l'expectativa per conèixer quines seran les polítiques en matèria de sensellarisme que pensa impulsar el govern de Marta Ferrés. Ha apuntat, però, que la possibilitat d'habilitar un alberg estable a la ciutat per persones sense llar, que s'havia plantejat, sembla que de moment està descartat.
Una de les coses que estava plantejada era la possibilitat de fer algun dispositiu tipus alberg més permanent, no únicament de la vinculat a l'operació Fred, i semblaria que aquesta opció de moment es va, no, l'equip de govern actual planteja aturar-la o repensar-la d'alguna forma, i que no acaben de veure clara aquesta opció.
Actualment, Actua Vallès gestiona un total de 7 pisos per persones sense sostre en els dos Vallesos, un dels quals a Sabadell, un recurs pensat per persones que han fracassat en un altre tipus de dispositiu. Per això, cada habitatge està pensat per una sola persona.
I més projectes que han quedat de moment en suspens. La plataforma pel soterrament dels ferrocarrils d'Entre Gràcia i Can Feu tem que el projecte es quedi sense finançament europeu, que el pot fer realitat. Tot plegat perquè l'empresa que va quedar segona en el concurs per la urbanització de l'espai ha presentat un recurs contra la guanyadora. Aquest recurs fa 4 mesos que està aturat al Tribunal Català de Contractes del sector públic. Si no es desencalla per a la situació, el projecte no es podria acabar abans del 2022, data límit per rebre el finançament europeu.
Aquesta preocupació per part de la plataforma que va impulsar el soterrament ha fet que presentin una escrita a la presidenta del Tribunal que ha de desencallar el recurs interposat per Planes Esquius Segati, l'empresa denunciant de l'adjudicació. Demanen celeritat a la magistrada perquè no es perdi la subvenció europea vinculada al projecte. Ho explica Isidre Soler, portaveu de la plataforma.
El que és pròpiament l'organització de tota la part, diguéssim, coberta, això està dintre del programa de l'EDUCI, que forma part dels fons FEDER, els fons europeus, i això té data de caducitat. Vol dir que a final del 2022 ha d'estar no tan sols l'obra feta, sinó que ha d'estar finançada. Per tant, aquests diners es podrien arribar a perdre.
Per altra banda, també demanen que el govern municipal pressioni el tribunal en el mateix sentit.
La mateixa manera que nosaltres ho hem fet, doncs que ho facin ells, i suposo que tenen més autoritat ells que nosaltres. I en aquest sentit, doncs, entenem que el senyor Puigverdo li juga un altre paper, no de passar del tema, perquè no, és evident que no els hi correspon a ells, però sí que els hi correspon és reclamar en aquest tribunal que resolguin el recurs quan abans.
El mes de gener d'aquest any es van acabar les obres del soterrament i a mitjans de març es va adjudicar el projecte Teixint els barris a l'estudi d'arquitectes guanyador. Un mes després, l'empresa que va quedar segona va interposar el recurs que ho ha aturat tot.
Per la seva part, Pol Gibert, portaveu del govern, ha defensat que cal que el projecte es desencalli aviat, però assegura que l'executiu no hi pot fer res. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Maria tenia el passeig fet ja. Aquell barri que ha patit molt amb una cicatriu que dividia el barri en dos, no? I per tant s'hauria de tenir fet ja, però evidentment hi ha procediments legals que nosaltres no podem intervenir i que estem en un tribunal on hi ha un recurs de la segona empresa, com vés dit tu, vers la primera, i això fins que no es solucioni, doncs l'Ajuntament poca cosa hi pot fer aquí.
Els veïns diuen que aquesta demora a l'inici de les obres d'urbanització és un greu perjudici per a ells i per tota la ciutat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Obrim la pàgina de política quan són pràcticament 2:45. L'Ajuntament de Sabadell aborda els aldarulls de fa 2 setmanes davant de la comissaria de la Policia Nacional de la Ciutat a la Gran Via a través d'una junta de seguretat local. La cita que va tenir lloc ahir va comptar amb la participació de la Policia Municipal i també dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és aclarir si hi va haver un comportament inadequat per part dels cossos de seguretat, com ha apuntat avui l'alcaldessa Marta Ferrés en una entrevista a la cadena SER.
Ferrés assegura que des de l'Ajuntament el que els pertoca fer davant dels aldarulls dels últims dies derivats de les protestes contra la sentència del procés és comprovar que s'ha actuat d'una forma correcta. Ara mateix s'estan recollint vídeos i testimonis per arribar a una conclusió en aquest sentit. No obstant això, l'alcaldessa assegura que els aldarulls no són només fruit de la sentència, sinó que venien de molt abans.
A Sabadell ja vam tenir això abans de la sentència. Jo me'n recordo quan vaig ser investida alcaldessa que jo vaig tenir i vaig haver de sortir de l'Ajuntament escoltada aquell dia, doncs perquè no s'havia entès que hi havia hagut un canvi de govern. Per tant, diguem, jo crec que va més enllà el que ens està passant al país, no només en l'àmbit de la sentència, sinó que no s'accepten en alguns llocs doncs certes democràcies, i crec que això té perills.
En aquest sentit, Ferrés defensa que no correspon a la seva figura ni al seu govern posicionar-se en qüestions com la sentència del procés o les detencions dels CDRs.
Quan es pretén que els alcaldes o les alcaldesses del país fem altres coses que no són estrictament doncs, les de vetllar per la nostra ciutat, jo crec que aquí és quan comencem a tenir problemes greus.
L'alcaldessa socialista també ha lamentat les últimes declaracions de la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosia, que apunten que els aldarulls estan donant visibilitat al procés independentista a l'estranger.
No les comparteixo gens ni mica. Jo crec que quan tu, per fer visible un conflicte, el que has de fer és apel·lar a la violència, crec que de per si ja està mort l'argument.
Per últim, Ferrés assegura que Sabadell compta amb una bona seguretat, però insisteix que seria necessària la presència de més agents dels Mossos d'Esquadra.
I el portaveu del govern municipal, Pol Gibert, us ho dèiem ara fa un moment, ha passat avui pel cafè de la ràdio, on ha demanat a l'oposició voluntat constructiva. Ho ha afirmat en una entrevista, com us dèiem, a l'espai d'aquesta emissora, a les portes de la negociació dels pressupostos de 2020. Per a Gibert, hi ha dos grups que intenten paralitzar la ciutat, Esquerra i la Crida, mentre que dos permeten tirar-la endavant, són Junts per Sabadell i Ciutadans.
Jo no sé si és una crossa, diguem, el que és una actitud per la ciutat amb la seva actitud, diguem, igual que Ciutadans també en aquest cas, eh? I jo crec que Esquerra també vol virar cap a aquest posicionament, i jo, diguem, espero que sigui així, perquè és la primera força de l'oposició en governar la ciutat, amb la qual té molt també a dir i a portar, i esperem que tingui una actitud constructiva que es permeti tots plegats fer-ho millor del que ho fem.
De moment, Gibert diu que se senten còmodes governant en minoria, però no tancant la porta a incorporar un grup municipal més al govern de coalició. D'aquesta manera, Gibert afirma que el PSC i Podem no tenen una visió sectària de la ciutat i que no pretenen governar d'esquenes a la meitat del ple, sobretot per poder tirar endavant inversions promeses durant la campanya electoral, com el poliesportiu dels Marinals o la nova comissaria del nord de la ciutat.
El tinent d'alcaldessa també ha estat preguntat per altres qüestions d'actualitat. Una de les més recents és l'augment dels impostos previstos per l'any vinent. Gibert argumenta que es fa per equiparar el preu dels serveis a l'augment de l'IPC i defensa que és una de les pujades més baixes de la comarca.
L'any passat el govern que hi havia no va voler pujar ordenances zero, l'IPC va pujar un 1,5%, no? I aquest any hi ha previst una pujada d'IPC també un 1,5%. Sumava un 2,2% de pujada d'IPC acumulat dels anys que no s'havia fet la pujada d'ordenances. El nostre l'any passat, com a mesura naturalista, doncs aquest any toca fer-ho, i no ho fem del tot, fem un 2 i no un 2,5, perquè també creiem que la ciutadania ha de tenir marge, no? Però és una engegada de responsabilitat, també. Si no es fa un any, s'ha de fer el següent, si no, diguem, perdem capacitat de recaptatòria, i que això també remeteix amb la ciutat.
Sobre la detenció de 4 CDRs de la ciutat o l'empresonament de la militant de l'Obrera Barcelona fa dues setmanes, Gibert considera que no és feina de l'executiu posicionar-se sobre aquestes qüestions. Alhora afirma que l'alcaldessa està oberta a parlar amb els familiars dels encausats, tal com aquest reclamen.
Jo crec que no li toca al govern, sincerament. Posicionar-se sobre detencions o posicionaments judicials que es derivaran d'aquestes detencions no és una feina de l'Ajuntament. L'Ajuntament ni és part ni és coneixedor de la situació com per posicionar-se en un tema d'aquests. Jo entenc que en el moment polític actual tothom es posiciona, diguem, no hi ha molt interès també de que les institucions es moguin en un sentit o en un altre, perquè que cal preservar situacions com l'Ajuntament, que treballen amb el dia a dia ni a nivell de ciutat, que no siguin significades amb aquest tipus d'actuacions, perquè no hi guanyem res tampoc com a ciutadania.
Pel que fa a la carpeta d'infraestructura, Gibert ha promès que el portal sud estarà construït abans d'acabar l'actual mandat, en 3 anys. Aquesta inversió permetrà que l'aeroport obri un nou accés de cara a la ciutat, on hi haurà uns jardins i l'entrada al Museu Aeronàutic de Catalunya. També està a favor que el campus de la UAB es traslladi a la Gran Via i aposta per l'art tèxtil o la caserna com a seus on es pot reubicar.
Notícies migdia.
Us ho dèiem en titulars, gairebé mig any després del crim de l'Héctor, un jove barceloní de 32 anys mort a Sabadell per una ganivetada, els Mossos d'Esquadra no han aconseguit resoldre el cas. Per això la policia catalana demana col·laboració ciutadana per intentar trobar pistes que els condueixin fins a l'autor o autors de l'homicidi. Per obtenir aquesta informació, els Mossos han difós les imatges captades per una càmera de videovigilància de l'antiga sucursal del BBVA del carrer Gràcia, l'escenari del crim, en què es pot veure una parella que, segons la policia, estaria directament relacionada relacionada amb els fets, tot plegat després d'aconseguir l'autorització judicial per part de la Fiscalia. Són un home, presumpte autor material de la ganivetada mortal, i que vesteix samarreta fosca i pantalons curts, i una dona amb un vestit negre curt i bossa de mà que l'acompanya. La policia catalana fa una crida a qualsevol persona que tingui informació i que puguin ajudar a resoldre el crim, que la faci arribar a través del telèfon 667-08-97-66, 667-08-97-66, i també a través del correu electrònic mossos.homicidisabadell@gencat.cat, mossos.homicidisabadell@gencat.cat. Repassem altres notícies del dia en format més breu. La primera jornada de la vaga indefinida convocada pels sindicats d'estudiants dels Països Catalans no ha tingut gaire incidència a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Segons han explicat fonts de la Universitat a Ràdio Sabadell, avui no hi ha hagut piquets i les classes s'han fet amb normalitat. Això sí, un grup d'estudiants ha tallat l'autopista durant 15 minuts. Per demà hi ha convocat el Consell de Govern de la UAB per decidir si es posen en marxa mesures que permetin una avaluació flexible.
D'altra banda, els sindicats també han convocat una jornada d'aturades per demà i dijous als instituts. El pas del torrent dels Colobrers estarà tancat durant uns mesos per reparar els danys causats per la llevantada.
L'aigua ha provocat l'esllavissada dels marges del torrent en diferents trams i sobretot en els punts d'accés des de Can Pagès. Davant d'aquesta situació s'ha tallat l'accés perquè no compleix amb les garanties de seguretat. L'episodi de pluges també ha generat esllavissades a diferents punts del camí del Ripoll, al camí davant de Clota, els de Gotalls i sota el pont de Castellà.
Obertes les inscripcions per prendre part de la 22a edició del curs d'iniciació al voluntariat.
Les sessions que estan adreçades a les persones que vulguin ser voluntàries tractaran qüestions bàsiques sobre el voluntariat. Les classes amb places limitades es faran els dies 11, 13, 18 i 20 de novembre al Centre Cívic de la Creu Alta i són gratuïtes.
I en comarca, Montcada i Reixac reclamarà el soterrament de la R2 de Renfe amb un acte el 24 de novembre.
L'Ajuntament està preparant la Diada pel Soterrament, una festa reivindicativa per reclamar que els pressupostos generals de l'Estat del 2020 incloguin una partida per soterrar les vies del seu pas pel municipi. Sota l'eslògan Adeu Vies, Benvingut Soterrament, s'han organitzat diferents actes durant el matí de diumenge 24 davant de l'Ajuntament. Entre aquests en destaquen una exhibició de ball a càrrec de les escoles del municipi, activitats i tallers infantils i una paella solidària.
Què faràs a les tardes aquest curs?
Doncs havia pensat fer ceràmica, ioga islandès o bachata, però al final he decidit lluitar.
Lluitar? T'has apuntat a karate?
No, què dius? M'he fet voluntari del Casal dels Infants.
Suma't a la lluita contra les desigualtats. Vine a fer voluntariat i faràs costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Apunta-t'hi a casaldelsinfants.org.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Per primera vegada a Sabadell, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues. Comencem el repàs de la informació més enllà de la ciutat amb una última hora, i és que el govern de la Generalitat ha anunciat l'auditoria més gran feta mai dins dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, manté la seva confiança en el conseller de l'Interior, Miquel Buch. Segons ha confirmat la portaveu del govern ara fa escassos minuts en la ronda de premsa posterior al Consell Executiu, Afers Interns està estudiant 15 actuacions que podrien ser irregulars, actuacions que s'emmarquen en els actes de protesta per la sentència del procés. Més coses, el PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb 10 escons més que en els comicis del 28 d'abril, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS.
El Partit Popular també augmentaria la seva estimació de vot amb una forquilla d'entre 74 i 81 escons, com a mínim 8 més dels que té ara. Ciutadans, en canvi, es desplomaria aconseguint la meitat de diputats, entre 27 i 33. Podem i les seves confluències es mantindrien. Vox baixaria amb una forquilla entre 14 i 21 diputats. Esquerra Republicana pujaria fins als 16 o 18 escons i Junts per Catalunya baixaria fins als 4 o 6 diputats. La CUP podria entrar amb 1 o 2 diputats i també hi romp Més País amb entre 3 i 5 diputats.
La vista a Brussel·les sobre la tercera extradició de Carles Puigdemont s'ha ajornat fins al 16 de desembre.
El canvi de data respon a la demanda de la defensa, que vol més temps per preparar el cas, ara que els càrrecs que se li imputen són per delictes de sedició i malversació. La Fiscalia belga, per la seva banda, n'ha demanat l'extradició.
El govern espanyol, a tot això, adverteix Bèlgica que adoptarà decisions si no lliura Carles Puigdemont a la justícia espanyola.
La vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, assenyala que una negativa de Bèlgica seria no reconèixer la plenitud de la democràcia espanyola i apunta que no entendria aquesta actitud. Calvo ha fet aquestes declaracions a Onda Cero després que s'hagi reactivat l'euroordre contra Puigdemont i que ahir transcendís la possibilitat que l'entrega es fes en les pròximes hores.
La Generalitat haurà de pagar 250.000 euros a la família del professor lleidatà assassinat per un alumne de l'IES Joan Fuster de Barcelona el 20 d'abril de 2015.
El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs presentat per Ensenyament i confirma la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 19 de febrer passat. Amb tot, la sentència passa a ser ferma.
Els municipis afectats per les inundacions de la setmana passada es podran acollir a les ajudes estatals.
Així ho ha apuntat avui la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, assegurant que el Consell de Ministres aprovarà incloure les zones afectades al Reial Decret que es va activar pels aiguats de Múrcia i Alacant al setembre. No obstant això, abans caldrà que els ajuntaments quantifiquin els danys registrats en els seus municipis.
I acabem localitzades precisament les restes d'un cos a Vilaverd durant les tasques de recerca dels desapareguts pels aiguats.
Els Mossos d'Esquadra estan fent gestions d'identificació per aclarir si la víctima és un dels desapareguts durant la llevantada de la setmana passada. Justament a Vilaverd hi van desaparèixer una mare de 69 anys i el seu fill de 42 després que el riu s'emportés al bungalou on es trobaven.
Recte final de Notícies Migdia, el periodista sabadellenc Toni Padilla ha escrit al diari Ara un reportatge sobre Francesc Trabal.
La contraportada.
Una nit de lluna plena, tramuntarem la carena.
Padilla ha explicat avui al programa al matí de Ràdio Sabadell per què ho va fer.
A mi la figura Trabal sempre m'havia interessat molt perquè d'alguna forma és un dels grans impulsors d'aquest grup de la colla, una persona intel·lectual brillant, militant, amb un sentit de l'humor magnífic, un dels millors escriptors que ha tingut Catalunya, perquè va escriure llibres com L'home que es va perdre, que són increïbles. Però realment l'origen una miqueta d'aquest article, d'aquest reportatge, és una anècdota bastant, si em permets, estúpida, fins i tot, no? A mi m'agrada molt anar als cementiris.
En viatge a Xile esperava trobar la tomba de Trabal, però l'arxiu no estava ben explicat on era. Al cementiri general de Santiago hi ha 2 milions de tombes, i aquí va començar a investigar, fins que la va localitzar a l'anomenat Patio Mockeberg. És a prop de la tomba de Pablo Neruda i d'algú molt recordat aquests dies en aquell país, Víctor Jara.
Calcula que feia ben bé 10 anys que ningú s'aturava davant la tomba de Trabal. Això en reforça l'abandó, un factor important en l'exili.
Quan una tomba del auxiliat moren les famílies directes, queda absolutament abandonada. I l'exili, el que té diferència de quan algú emigra buscant una nova vida, l'emigrant segurament, encara que potser sigui forçat per situacions incòmodes, l'emigrant perd la decisió de marxar. L'exiliat no, l'exiliat està forçat a marxar. Llavors l'exiliat molts cops, a diferència de l'emigrant, no acaba mai d'integrar-se a la ciutat perquè té l'amargor del retorn. Llavors, va ser un final molt trist el de Francesc Trabal. Llavors en Pere Quart, que és una persona molt llesta i amb molta sensibilitat, sempre deia: és cert que tècnicament va morir d'un atac cerebral, però jo estic convençut que va morir de tristesa.
Ara Padilla enfoca els seus esforços en descobrir també la figura d'un altre membre de la colla de Sabadell, Lluís Parcerisses.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara l'Hotel Suís, tota la informació esportiva a Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.